El gall del monestir.
Reprenem el Sant Cugat a Fons quan són les 9 i 29 minuts i ho fem fent tertúlia els dimarts amb periodistes de la ciutat. Jordi Pasqual, bon dia.
Bon dia.
El Cugatenc, Marina Romero, bon dia.
Bon dia.
I Raül Martínez, bon dia.
Molt bon dia.
Sou de la Universitat de Vic en comunicació. Bé, comencem. Primera tertúlia de la temporada. Temporada que estarà marcada, sens dubte, per aquestes eleccions municipals del maig de l'any que ve. Eleccions que ja comencen a tenir alguns candidats. No sé, Jordi, com ho estàs veient ara que hem tornat ja de vacances? Estem en precampanya ja?
Jo crec que no hem deixat d'estar en precampanya en tot el mandat, perquè ha sigut un mandat estrany per la correlació de forces, perquè el govern no tenia majoria absoluta com sí que tenia el mandat passat i perquè teníem molts grups polítics. Per tant, cadascú ha anat marcant perfil. Suposo que ara, d'ara endavant, encara veurem més temes i centrar a qui li interessa més seguretat, que serà un dels temes, qui li interessa més mobilitat, habitatge, jo crec que seran dels temes importants i cada un anirà marcant perfil. I en quant als candidats, bé, de moment en tenim dos i el degoteig anirà venint. El que dels dos, l'únic que no estava molt clar era Pere Soler, en tant que havien de fer unes primàries, però tampoc hi havia cap, ningú havia mostrat la intenció prèviament, per tant, tot i que no estava clar, era molt previsible de que fora ell. O sigui, que de moment sense sorpreses, tampoc.
En aquest cas, tampoc potser el PSC ningú havia marcat un perfil que
exacte,
pogués...
Exacte.
No sé, Marina, en el teu cas, des de la teva sensació, potser que no estàs en el dia a dia de la ciutat periodísticament, tens la sensació d'aquesta sensació de precampanya?
Sí, és el que deia el Jordi, que estem constantment en campanya electoral. Jo crec que el que serà interessant d'aquestes eleccions municipals és que tinc el dubte de com acabarà votant la gent, sobretot amb tot el que està passant a nivell general, a nivell nacional de país, com influirà d'alguna manera o no en el que decideixi el votant. És a dir, no sé si primaran temes tan importants a nivell local com els que deia el Jordi, seguretat, habitatge, etc., o la gent es guiarà més pel que està passant al país, per si ja hi ha la sentència, la data del judici o no, per si ja s'ha avançat o no en aquest sentit, si tenim noves condemnes. Tinc la sensació, a dia d'avui, perquè això és molt canviant, que tot això acabarà influint molt més que la pròpia campanya que es pugui fer a la ciutat.
Que al final estem parlant d'aquesta tardor calenta que se'ns va vendre, però potser no serà pel que en teoria havia de ser, no?
Serà una primavera calenta, perquè no, la sensació és el que deia ella, no? O sigui, que quin és l'àmbit en què es treballaran aquestes eleccions, tenint en compte que per exemple, els judicis estaven plantejant encara més de post-eleccions. Vol dir que algú està pensant que aquestes eleccions poden anar marcades.
Espera, Raül, que crec que tenim algun problema sí. amb el micròfon. No estàs entrant pel micròfon que toca.
És possible que aquest...
Ara realment...
No, el que dèiem això era la situació de que, bueno, tothom està... Avui s'han plantejat les eleccions d'Andalusia aprofitant la situació precisament de com està a nivell estatal i sembla que es planteja un final de judici o unes sentències de judicis post-eleccions municipals. Vol dir que la gent té clar que aquest tema pot ser un element de reivindicació. Per amb dues bandes, evidentment.
I ara us pregunto sobre el pressupost que ha presentat el govern, no en concret, però aquest pressupost pel qual no té un, com dèiem, un suport ja previst, creieu que pot ser un partit d'anada de la campanya electoral?
És evident que tot el que passi ara, que el govern no tinga el suport previ, serà una disputa política. També he de dir que encara que la correlació de forces ha canviat fins i tot l'últim any per l'entrada d'un nou regidor no escrit, encara que representació de certa manera d'Units per Avançar com és Xavier Cortés, ell sempre ha dit que en els temes de ciutat estarà al costat i el pressupost és bastant un tema de ciutat. No crec, no sé, que en el pressupost hi hagi alguna cosa que no el convença gens que ell no voti a favor. Això ens deixa en una situació com la que teníem l'any passat. Un govern i un regidor no escrit que votaran a favor i, per tant, en un vot a favor i una abstenció ja s'activaria el vot de qualitat de l'alcaldessa i s'aprovarien els pressupostos. És un pressupost, a més, jo crec que relativament fàcil d'aprovar per alguns dels grups que hi ha en l'oposició. Per tant, PSC podria ser una opció en... Hi ha el tema de l'habitatge, que és una miqueta polèmic, no? Perquè reivindiquen molt que augmenten la partida destinada a habitatge, però segurament gran part de l'oposició d'esquerres que més ha parlat del tema semblarà poc, i matisable. Per tant, ahir estarà la disputa política. Ara no veig molta més dificultat que l'any passat a l'hora d'aprovar els comptes, ni molt menys.
El que sí que potser es veu, donada aquesta incertesa constant que vivim en clau política, és que crec, i me'n vaig una mica al tema d'abans, el tema de les eleccions, és que serà una campanya amb molts nervis on ningú sap exactament què passarà, ningú té les coses clares, és a dir, el PDeCAT, veurem també si es presenta com el PDeCAT o si veiem unes altres cicles encapçalant aquesta candidatura. Crec que el veurem patir per veure si realment o no poden revalidar el govern o poden revalidar una certa majoria o no, o si realment Esquerra els hi esgarrapa a una gran quantitat de vots. Veurem què passa amb la CUP. La CUP es mantindrà amb els mateixos regidors o són vots que aniran a parar a Esquerra? O sigui, tinc la sensació, i perdona, que he fet un parèntesis amb el tema dels pressupostos, però que veurem molts nervis per part de totes les formacions polítiques on ningú té res assegurat.
Tothom hi té molt a perdre, potser, en aquesta campanya.
Potser sí, més a perdre que a guanyar.
I marcar un perfil, que suposo que és un objectiu que poden tenir que ara les eleccions davant del pressupost, això pots estar dubtant, hi ha elements socials, però no pots tirar-los endavant perquè el teu vot tu vols més, però quedarà més enrere perquè no votes a favor, doncs clar, això pot complicar, però és una situació que jo crec que és això d'inestabilitat total en els propers dies i de nervis i de intentar mantenir-se i veure per on venen les situacions.
I a mi m'agradaria molt saber fins a quin punt aquests 90.000 habitants que tenim vivint a Sant Cugat saben què passa realment en aquesta ciutat. És a dir, que hi ha mitjans locals que els llegeixen, que s'informen, sí, però tots aquests detalls que ara esteu donant dels pressupostos, jo no sé, juraria que més de la meitat dels santcugatencs no en tenen coneixement. No sé què en pensa, Jordi, però sempre és un dubte que tinc quan venen les eleccions municipals i veus tots els programes i dius, però realment el santcugatenc vota en clau més nacional o realment està immers en tot el que passa al poble, sap quins són els problemes d'habitatge que tenim, més enllà de que tenim un metre quadrat car, de que els pisos de Sant Cugat són molt cars i que la gent ha de marxar, no?
Home, diria com a periodista local, no tens raó, ens llegeixen tots i saben perfectament de què va la cosa.
No, que ens llegeixen sí, vull dir, però...
Sí, relativament també.
Exacte.
Això depèn una mica també del...
Jo crec diagonal.
No, però és evident que hi ha molta gent que viu a Sant Cugat i treballa fora, molts a Barcelona, i tenen una relació amb la informació local de temes que els interessen molt puntualment. I els temes polítics segurament són dels que per la seva complexitat s'escapen més, i el pressupostari encara més, perquè al final el pressupost és la mare de l'any pressupostari de totes les polítiques que es poden fer durant aquell any en l'Ajuntament. Per tant, dominar tot el que posa un pressupost és impossible, fins i tot per als periodistes que ens hi dediquem cada dia a la informació local. A la gent se li escapa moltíssim i al final, si hi ha alguna cosa del pressupost que s'afectarà, serà el que es toca a l'ànima. És a dir, el que és més animalista veurà si el refugi d'animals que fa no sé quants anys que està dient-se que va fer-se, si al final es podrà fer o no. I si veu una partida, igual no sap ni tan sols si és suficient o no, però ja li ha dit algun mitjà, hi ha una part de la partida i mira, pot ser en convenç aquest pressupost i vol dir que este govern no està dolent i acaba votant-lo, o vote a qui sé que ha pressionat. Però són temes molt concrets de l'interès puntual d'aquella persona.
Però és que també depèn de la situació personal que té cadascú, no? O sigui, jo que fa molts anys que visc aquí, jo he passat per diverses situacions. O sigui, jo he tingut una fase on jo estava en Cugat.cat, bueno, Ràdio Sant Cugat, prèviament, i aleshores doncs tens una visió. Jo m'he dedicat 4 anys a portar la comunicació de l'Ajuntament de Vall d'Oreix. I aleshores tenia dedicació màxima i coneixia tot el que passava per dins. I després he deixat Vall d'Oreix i me'n vaig a Vic a fer de professor o a continuar la meva feina com a professor, i aleshores és com aixecar-se el vol i veus les coses molt més altes, no? I jo quan estava a Vall d'Oreix, jo sabia que la gent focalitzava sobre allò que li interessava, o sigui, i que després és normal que després desapareixes perquè treballes fora, estàs aquí i tu vius les coses, si t'afecta alguna cosa. Jo tinc nanos, clar, ara la focalització sobre qüestions vinculades a l'escola, als parcs, no? pues això va canviant i va evolucionant, i això és una cosa que, no, que ens passa a tots, perquè passem per èpoques molt diferents. Tu has estat aquí vinculada a l'àmbit local i ara estàs més vinculada a un àmbit més general. Doncs el pressupost, penses, ai, sí, ostres, però entrar en detalls per a què, no? Si em puc quedar amb les quatre figures, amb les quatre xifres, no? Doncs es passa a tots, i depèn de la situació que tu tens, aquesta és la que vius, i per tant hi ha gent que és de tot i que va passant per èpoques.
En aquest sentit, creieu que el gran repte dels partits és precisament arribar a aquest Sant Cugat que potser no sap què passa a l'Ajuntament?
És que jo crec que hi ha una part de Sant Cugat que ni li interessa saber el que passa.
Però bé, van a votar, no? A les municipals?
Sí, però no deuen anar en clau local. És a dir, jo conec gent que ha vingut i amb ells els interessa on hi ha un gimnàs, on poden anar al cinema, quines són les zones d'oci, i no els interessa res més. Gent jove de la meva edat, vinguda de Barcelona, que han vingut a viure aquí perquè hi ha més tranquil·litat i perquè busquen això, tranquil·litat, i suposo que el dia de demà tindran fills i pensen que és una ciutat ideal, no?, per procrear, i perquè està adaptada molt als nens i nenes en aquest sentit.
Sempre que la puguis parar, clar.
Clar, però jo els hi dic, no?, dic, és que per què no us interesseu una mica pel que passa al lloc on viviu? No, és que clar, jo amb la feina, jo ja tinc la meva vida fora d'aquí. No ho sé, sempre és un
però
dubte.
Però és una època de vida, eh? I després tornes. Vull dir que en el moment que tinguin fills no et preocupis, que quan hagin de viure aquí tots els dies a totes hores, eh? I la feina sigui una cosa residual, de sobte...
S'implicaran més.
Home, no? I hòstia, aquest parc, què hauries de... I aquest jardí que s'ha de fer al costat del Leonardo, i el gimnàs que ens interessa, i de sobte és una informació que tu no tens més que... De sobte és, un moment, gimnàs, parcs, jardins, etc. No? Vull dir que tens interessos...
Això passa amb tots els actes que s'organitzen aquí a Sant Cugat, els actes que s'organitzen de... No ho sé, presentació de la Bienal, presentació de la temporada del Teatre Auditori. Parlo d'actes on jo hi he estat, per tant, puc parlar. Sempre hi ha la mateixa gent.
Jo també hi era, veus? Curiosament, sí. Coses que passen.
Sempre hi ha la mateixa gent, és a dir, no ho sé, és una reflexió que sempre faig. La meva mare, que moltes vegades ve, no?, m'acompanya, i em dius que sempre som els mateixos. Per què? Clar, Sant Cugat ha evolucionat molt, no som la mateixa ciutat que quan érem 30.000 habitants, ni 40.000, en som 90.000, però tinc la sensació que realment implicats o amb ganes de descobrir què passa en aquest poble sempre, i fins i tot és una franja d'edat que és...
O sigui, cada vegada més alta.
Sí, sí, sí.
Pot ser que a tot plegat això tingui... aquest estiu potser han canviat una mica les... diguem-ne, els temes que centren el dia a dia de Sant Cugat. Sempre havia sigut potser més aquest model de ciutat, més les coses que es feien, del Sant Cugat aquest que, com comentàvem, el que segueix el dia a dia, Però sembla que, finalment, l'habitatge ha arribat a la primera línia de... En aquest sentit, també tenim aquestes dades que van sortir fa un parell de setmanes sobre que la gent de Sant Cugat, els que viuen a Sant Cugat, se'n van a altres llocs de la comarca i són substituïts per persones que venen de fora de l'estat. Creieu que tot això és irreversible, o creieu que realment pot haver-hi un canvi?
Em sap greu ser negatiu, però és bastant irreversible, perquè això està vinculat al model de ciutat justament que comentàvem abans. És a dir, mentre tinguem una ciutat molt horitzontal, en moltes zones verdes, i que es diferencia molt del que té a l'entorn, el valor d'un solar, d'un habitatge a Sant Cugat, serà més car. Si a més li sumem el que estem vivint a Barcelona, de pisos turístics, de pressió immobiliària, que alguna ha arribat a Sant Cugat comprant edificis sencers per a millorar els pisos i després vendre els més cars, això afecta evidentment sobre el mercat. I encara que el govern reivindica molt la tasca feta per l'empresa pública d'habitatge, per Promusa, s'ha demostrat que per molta tasca que hagi fet, i podem discutir si és millor o pitjor, no ha sigut suficient per atendre aquests casos. I en les últimes setmanes hem anat veient partits denunciant desnonaments. Aquesta setmana mateix, el dijous, tenim una concentració del sindicat de llogaters per una persona que serà, bueno, que la tiraran de sa casa perquè li han pujat el lloguer i no pot fer-hi front. Hem tingut el cas d'una persona que s'ha tret la vida en una situació d'exclusió residencial. És a dir, és molt difícil trobar les solucions. Com es troben? Segurament és una qüestió d'acord polític, és una qüestió d'entendre que el model de ciutat que tenim és complicat en aquest sentit i per tant pot haver una aposta per tornar a densificar algunes zones que són poc denses i per tant que hi hagi més oferta en el mercat immobiliari, perquè al final mentre l'habitatge estiga sotmès a les lleis del lliure mercat és una qüestió d'oferta i demanda. Sant Cugat li s'està acabant els terrenys que té a la ciutat, li queda poc en construir i cada any hi ha molta més gent que vol entrar, per tant els preus tendeixen a l'alça i arribarà un moment que serà del tot ingovernable perquè se'ns acabaran els terrenys a Sant Cugat i si continua la gent volent entrar, necessàriament hi haurà gent que se n'haurà d'anar de la ciutat, i si això és en el lliure mercat implica que qui té més diners podrà entrar i qui té menys se n'haurà d'anar.
Ja, però aquí s'ha d'entrar la política. aquesta és la funció de la política. La política no és pues estan arribant, pues que entrin, s'estan anant, pues que se'n vagin. No, però si està bé, tu has de fer un equilibri, però la política precisament és gestionar això i tu tens, jo sempre poso un exemple en aquesta situació, que la ciutat més cara d'Espanya i possiblement de molts països és Donosti. I Donosti fa 15 anys, o sigui, en mitjà del riu Urumea, on té la gran avenida del riu Urumea, va fer pisos de protecció oficial. Li van caure tot. I van dir, bueno, pues és una manera de gestionar. I tothom està, són pisos de lloguer. I són pisos de lloguer a baix preu, i que no es poden pujar. I són... I allò va funcionar. Després, evidentment, tot es disloca i tot genera problemes de tot tipus. Però és el moment de fer política.
Entrarien llavors al debat que hi ha sobre les polítiques d'habitatge que s'han fet fins al moment. Promusa fins ara ha fet pràcticament... la gran majoria dels pisos han sigut de venda, no han sigut de lloguer. I segurament, ara poden criticar-ho, però és que fa uns anys feies pisos de protecció oficial de lloguer i la gent es volia de venda, per tant era molt difícil trobar sortida. Quins mecanismes tenim ara? Nous desenvolupaments, que en queden poc, i el més gran de tots, que és Can Fontanals, està previst en el pla de l'empresa pública d'habitatge d'aquí al 2031, perquè depèn de que algun promotor privat també faci la promoció. Hi haurà un 30% del sòl reservat per a protecció oficial, però el 30% només un 10% és de l'administració pública i està assegurat que siga de lloguer. L'altra és privada, per tant, depèn de que el promotor vulgui fer-lo de lloguer o potser el fa de venda. Hi ha altres situacions molt més complexes que fem en les zones que ja estan consolidades per aconseguir augmentar el nostre parc d'habitatge públic, no? Estan estudiant, i és el debat polític que tindrem durant les properes setmanes segur, fer de Sant Cugat una zona de tempteig i retracte de tal manera que l'Ajuntament pugui tindre preferència per a quedar-se els pisos i posar-los al lloguer. Però en qualsevol cas, són moltes mesures que tindran un impacte molt mínim sobre el mercat, perquè al final l'única forma real d'influir sobre l'habitatge és influir en el mercat, perquè Sant Cugat ja té un model molt desenvolupat, ha crescut moltíssim i continua tenint molta pressió de gent que vol vindre a viure. Per tant, sí, la política ha de buscar quines altres fórmules hi ha, però estan encotillats primer per les possibilitats del municipi, pel model de ciutat i després per la legislació que impossibilita les administracions locals actuar en molts àmbits.
Sí, no oblidem que no és un cas, una problemàtica només de Sant Cugat, sinó que el tema de l'habitatge ha arribat a la gran capital, a Barcelona, ha arribat a tota l'àrea metropolitana.
Sabadell i Terrassa. Sabadell i Terrassa estan creixent molt, també.
I una cosa que no hem dit és que jo crec que l'Ajuntament ha fet un esforç important per l'habitatge de protecció oficial, si més no, amb el cas dels joves. És a dir, aquests pisos de lloguer per joves de 5 anys, que tenen una gran rotació, són pisos que acaben funcionant i pocs són els joves que han estat inscrits en algun sorteig. Em refereixo només al de lloguer per joves, el de 5 anys,
sí.
I que en algun moment de la seva joventut no han pogut accedir a viure 5 anys en un d'aquests pisos.
Sí, no ho sé. Jo també veig un problema en l'habitatge de lloguer que té Sant Cugat, i és que, malgrat ser públic, té preus que pots trobar coses en mercat lliure, en ciutats del voltant, que s'assimilen o fins i tot són més baixos. I l'exemple és que jo fa mig any que visc en Sant Cugat i abans, entre dues persones que compartien pis, pagaven menys que el que li van oferir a una amiga jove per un lloguer d'aquells de 5 anys. Per...
El lloguer de 5 anys, jo he estat en un pis d'aquests, per tant parlo amb coneixement de causa, pagues uns 300 euros aproximadament per un pis de 40-50 metres quadrats. Si trobes un pis en el mercat lliure vivia, amb aquestes característiques...
Vivia 350, tenia Terrassa inclús. I estic parlant de Cerdanyola.
Aquí Sant Cugat?
Estic parlant del poble al costat.
Ah, de Cerdanyola, de Cerdanyola.
No. Anava a dir, si has trobat això a Sant Cugat, sí, digue-ho perquè...
Potser
la Marina i jo ens barallem.
Compartim la casa, no. Vull dir que també hem de tindre en compte que la influència sobre el mercat d'aquests pisos, a part de que és menor, també implica trobar els joves pis a Sant Cugat o fora, i si troben un preu similar i hi ha molta més demanda d'entrar a lloguer jove i no poden accedir, al final el que fan és anar-se'n al poble al costat perquè poden trobar un preu similar, igual tenen sort una miqueta més baix, o el normal és que sigui una miqueta més alt, però una miqueta de 50 euros, 100 euros.
No, no, i aquí és on sents que el teu poble natal t'està expulsant.
Exacte.
No?
Però és que aquesta situació, jo vaig viure en una situació de trobar fa molts anys unes condicions de... Mm. Tothom s'anava, o sigui, Sant Cugat no ha estat una vila d'estudiants, mai. Ni de joves. Sí,
sí. I tenim l'autònom al costat.
I tenim l'autònom al costat, però tenim moviments fins i tot, bueno, tot Cerdanyola, evidentment, però Sant Cugat mai no hem arribat. O sigui, pisos d'estudiants, no hi ha res. En l'època que jo tenia un pis d'estudiants, que era una casa d'estudiants, doncs entrava tot xirimundi al cap de setmana. Per què? Perquè no hi havia més llocs. I ni tan sols hi havia llocs d'oci. Així que, no? I aleshores, vull dir que aquesta situació ha passat sempre. Quan Sant Cugat tenia 30.000, 40.000, 50.000 habitants i continua passant amb 90.000. Evidentment, ara les condicions han canviat molt. Però la situació dels joves, aquí, les situacions són molt, molt semblants. No han evolucionat gaire. Aleshores, és això, és que es pot solucionar, però és que no podem dir és que ara. No, no, ara no. De fet, aquí és una situació que no ha evolucionat gaire al llarg dels últims anys. O sigui, la situació de Sant Cugat és molt bona, o una situació privilegiada per viure, i evidentment si tens nens ja és la repera, sí, sí, en comparació amb... Però també és una situació que és molt difícil, i que aquesta gestió no és una gestió que la gent es queixi ara. La gent es queixa des de fa molt temps.
Però sí que és veritat que ha sortit a primera plana, és a dir, que realment era una cosa que potser no es parlava tant, però que ara mateix al ple, a cada ple hi ha temes d'habitatge. Sembla que és una cosa que ha passat a primer, no només entre les generacions més joves, parlo de la meva, tampoc és que cada dia menys, però menys jove vull dir, no? Sinó que cada dia és el tema... És el tema. El mateix que passa a Barcelona. A Barcelona passa el mateix. El tema és aquest.
Però, és que sí, jo crec que és el gran tema, eh?
I perquè la situació s'ha anat agreujant al llarg del temps, i ara veiem indicadors econòmics que fan dubtar fins i tot el govern, que ha costat una miqueta que acabaren assimilar-ho, però dient, tenim de nou un problema en el mercat mobiliari, que no m'atrevisc a dir-li bombolla, però que és molt difícil actuar. I estem veient com, a més, la gent que fa uns anys era precària, doncs continua precària, i s'està cronificant la pobresa, no? Per tant, donar oportunitats a aquestes persones i donar oportunitats en habitatge en el marc d'un Sant Cugat, en un model de ciutat molt concret i d'una àrea metropolitana que, com en qualsevol capital europea, té una pressió de població que vol arribar molt gran, és molt difícil actuar. I per això tenim tantes propostes dels partits polítics, perquè al final cadascú intenta dir la seva i té la referència del que han fet en tal poble, o perquè coneixen algú que està en l'Observatori Metropolità i poden anar fent propostes. Crec que la idea que ha fet el govern de fer un gran pacte és positiva, però també hem de pensar que un gran pacte a uns mesos vista de les eleccions implicarà fer el pacte però poder aplicar les polítiques de cara al mandat següent.
Però quina és la solució? Perquè és que tinc la sensació que no la té ningú.
Si,
no la té cap
si el Jordi
ciutat.
Té la solució, jo el voto.
No, clar. És que és un problema tan latent que no et fixes. Barcelona s'ha fixat en què havia fet París en el seu moment.
A Berlín es veu que estan bastant solucionats.
I si regulaven el preu dels pisos, llavors pujava per una altra banda. Quina és la solució? Clar, en un moment on venim d'una gran crisi econòmica, amb sous precaritzats, moltes d'aquestes situacions no han canviat.
Si no canviem el sistema de base, com proposen alguns partits, i dir l'habitatge no ha d'estar lligat al lliure mercat i, per tant, podem regular-lo de forma clara des de l'administració, però sembla que no és la via que portem, el que s'ha de fer és influir en aquest mercat. I l'única forma real, bona, d'influir en aquest mercat, més enllà de les ajudes que pugues donar a algú per a que pugui arribar a pagar el lloguer, és tenir més habitatges en el públics en el mercat que condicionen el preu. El problema és com aconsegueixes això quan tenim una ciutat que arriba al límit i tornem de nou a la roda, que la situació és molt, molt complicada. Evidentment no te la donaré jo. Perquè...
Home, estaria molt bé si la tinguessis. Si la tinguera, estaríem oberts a escoltar-la.
Feia una candidatura ciutadana i em votava.
Jo sí que et votava. Bé, ens queda poquets minuts, deixem una mica el tema tan dens, parlem de... Hi ha hagut un parell de temes importants també. És un reflex d'aquest model de ciutat també, que són una ciutat que organitza esdeveniments culturals, com per exemple Petits Camaleons, el Festival Nacional de Poesia que s'acaba de presentar. Vosaltres quina imatge creieu que realment aquesta, a Catalunya Sant Cugat és coneguda per aquesta mena d'activitats o realment potser no acaben d'arribar?
Jo crec que el Petits Camaleons, no? Hem fet la setena edició ja, 8.000 espectadors, cada any que vas al festival et trobes gent vinguda d'arreu, Osona, Barcelona, Manresa, Tarragona, és a dir, és un festival que jo crec que està molt consolidat, que sí que s'ha fet un forat, no? en el mapa de festivals, i mira que cada cop hi ha més festivals dedicats als nens i nenes, perquè des de fa un temps s'ha vist que també són espectadors, que se'ls poden tenir en compte.
I consumidors, també,
exacte,
les famílies.
I com que perquè un nen o una nena vagi a un festival, el seu pare o la seva mare l'ha d'acompanyar, això vol dir que ha de pagar. Per tant, moltes vegades, fins i tot, és més rendible econòmicament fer festivals centrats en nens i nenes petits que en adolescents, perquè els adolescents no tenen tants diners com poden tenir els seus pares i mares quan cuiden dels nens. Jo crec que el Festival Nacional de Poesia, si vols després en parlem, però el Petits Camaleons crec que és un festival consolidat, molt ben pensat, un festival moltes vegades més dirigit als pares i a les mares que als nens petits.
Algú ho havia de dir algun dia.
No, però és que és així. Va néixer amb aquesta idea de que tu, com a pare o mare, puguis anar a veure els grups que t'agraden amb els teus petits en uns horaris raonables, amb uns volums de so raonables i amb un concert a una durada determinada, perquè fan mitja hora, més pensada cap a un públic infantil que cap a un públic adult. Ara, jo he vist artistes que els Petits Camaleons surten i s'entreguen amb els més petits i artistes que fan el que farien sempre davant d'un públic adult.
Ni els veuen, dels
petits. Ni els veuen, que penso, com pot ser?
Bueno, perquè també has d'estar preparat, perquè són, sí. a mi em sembla un format molt interessant, el que passa, i a més hi ha molts cada vegada, i des de fa molt temps. Vull dir, està el de Figueres, està el de Girona, que a més ho fan en espais públics oberts, i són, és molt especial, però tu has de saber treballar pels nens, i tu tens un grup que el que surt és jo ho dono tot, i ja la veieu, i ja una altra, no? I en canvi, quan tu veus nens, o sigui, has de parar, has de canviar el ritme, has de canviar l'entonació, has de canviar, has de jugar amb ells. Mm-hmm. I hi ha gent que diu, ara sí, home, jo estic aquí, faig la música i els agrada la música i també està bé, potser és una manera de... Però jo crec que aquí sí que s'han colat, sí que s'ha obert una escletxa que no era fàcil i a més amb un condicionants que és molt especial pel tipus de grups, per la durada, pel preu fins i tot. Mm-hmm. Ha buscat un públic molt específic i jo crec que funciona. I una altra de les coses que jo crec que en aquest sentit fan escletxa de situar és l'auditori, o sigui, l'auditori sí que ha generat que quan tu ves Barcelona, Sant Cugat, l'Atlàntida de Vic, el no sé què, o sigui, hi ha 3-4 referències que sí que han aparegut en aquest quotidianitat de per on van els grups, els teatres, o sigui, i això sí que ha col·locat a Sant Cugat en una situació, home, que tu estàs donant qualitat. Però després això, a quin públic t'estàs dirigint en tot aquest àmbit? I tornem a tenir un públic d'un nivell, d'un estatus alt per assistir de manera quotidiana. I tu dius, és que sempre estem els mateixos. Va, pues sí. Doncs està, potser està tot relacionat.
En aquest cas, potser el Petits Camaleons és una de les poques activitats que no va dirigida a aquestes persones que, com dèiem, que potser sempre el públic és similar a totes les activitats. Potser el Petits Camaleons és el que més...
Sí, sí.
Ve molta gent d'arreu, com deia
ella. I molta programació del teatre. El Ramon Mirabet, que actuava divendres, hi havia molta gent vinguda de Barcelona, era l'últim concert que feia l'artista en aquesta gira. Vull dir que el Teatre Auditori...
Ve molta gent de fora.
I tant,
uns habituals i gent que fluctua.
Que en lloc d'entrar a Barcelona, directament arriba aquí des d'un àmbit. Però que és que entrar a Barcelona també és complicat, també, i en canvi venir a Sant Cugat pot ser més fàcil.
Quan penses un festival per a infants, jo crec que la ciutat més fàcil de fer per la quantitat de gent jove i d'infants que hi ha és Sant Cugat. A partir d'ahir, conforme vas consolidant en altres edicions, pots anar exportant-ho, no?, a altres ciutats i que la gent vinga. No?
I que el resultat, la gent està encantada. O sigui, això sí, també sí. S'ha de dir. O sigui, que el resultat ha estat bastant positiu. Sempre és positiu sobre els Petits Camaleons.
I que està molt ben organitzat, com posen, a més de l'auditori, no? Posen aquella carpa de circ gegant.
Súper.
No, no, és que jo crec que és un festival d'aquell... De fet, en aquesta edició han vingut, no?, molts responsables de diferents festivals de Catalunya que es dediquen també al públic més infantil a fixar-se, a buscar idees i a veure com es gestiona un festival d'aquestes característiques.
Hi ha una dada que és que l'Hotel Sant Cugat ha pràcticament omplert aquest cap de setmana, 250 persones. És una xifra alta, per tant, realment demostra que ve gent de fora.
8.000 espectadors, és que jo trobo que és una xifra.
En un cap de setmana.
En un cap de setmana, un dissabte i un diumenge, em sembla que eren 40 grups que hi havia actuant.
40 grups, 100 actuacions, 9 espais, en el cas de Ramon Mirabet, 700 persones.
Bé, doncs... No va omplir el Ramon Mirabet, a mi em va estranyar això. Jo crec que és atribuïble que ha tocat molt aquest estiu i, per tant, la gent que el volia veure ja l'ha vist.
Jo era fora si no hi hagués anat.
Veus? Va ser un gran concert.
En qualsevol cas, Jordi Pasqual, Marina Romero, Raül Martínez, un plaer tenir-vos avui per parlar de tots aquests temes. Esperem que ens anem veient durant la temporada de forma regular. Moltíssimes gràcies.
A tu, gràcies.
Gràcies.